Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, i el regidor d'Obres Públiques i Esports, Ivan García, han visitat les obres de remodelació de la zona esportiva on s'està construint un nou edifici i una pista de vòlei platja que es preveu estiguin enllestides a principis d'aquest estiu. Ivan García ha explicat que la pista de vòlei platja és una demanda del Club Vòlei Roquetes que els permetrà disposar d'un nou espai per poder entrenar i competir.
Bon dia, estem aquí a les obres de la zona esportiva, unes obres que consisteixen en la construcció de l'edifici que tenim aquí detrás, que és un edifici on hi haurà ubicats dos vestidors, un bar en una cuina i una sala polivalent per a fer cursos i activitats de qualsevol de les entitats de Roquetes. Les obres, com podeu veure, l'edifici és nou, s'ha tingut que enderrocar l'antic edifici que tenia de vestidors la piscina pel seu mal estat i el problema en la fonamentació, i també ha consistit en el cobriment de l'antiga piscina, que també tenia molts de problemes de filtratge, per a la construcció d'una pista de vòlei platja, una demanda de la nostra ciutat, del club de vòlei, que d'aquesta manera tindran un espai per a poder entrenar tant d'hivern com d'estiu i fer les competicions que toque en l'apartat de vòlei platja. Unes obres que esperem que estiguin finalitzades a principi de l'estiu, que estan pressupostades en 400.000 euros, una obra important que a part també servirà per a reordenar tota la zona alta de la zona esportiva en l'asfaltatge de tota l'entrada i l'adequació de la resta d'edificis i d'espais de que consisteix la zona esportiva.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que tècnics del departament han iniciat ja reunions amb la taula de consens pel Delta de l'Ebre amb l'objectiu d'elaborar i presentar conjuntament al·legacions a la proposta del Pla de Protecció presentada pel govern espanyol. El conseller ha rebutjat la proposta que planteja el govern espanyol de fer recular la línia costanera davant de l'increment del nivell del mar. Segons ha precisat, ja s'ha produït una primera reunió amb l'ENS que agrupa les comunitats de regants i els ajuntaments del Delta i aquesta mateixa setmana està prevista una segona reunió. Tot plegat, segons el conseller, ha de permetre elaborar un paquet d'al·legacions consensuat que presenti l'oposició de la part catalana davant del pla estatal.
Que tota aquesta feina es posi en consens amb el treball que s'està fent des de la taula de consens, des dels municipis més de les comunitats de regants. Hi ha hagut una primera reunió, aquesta mateixa setmana n'hi haurà una segona, i que tot plegat en surti un paquet d'al·legacions del que jo anomeno la part catalana, que vol dir taula de consens més govern de la Generalitat, que ens permeti en temps i forma, en tot cas abans del 5 d'abril, si no recordo era la data final per presentar al·legacions que efectivament combatin aquesta visió de l'Estat, que és una visió de deixar fer a la natura, sense tenir en compte que hi ha circumstàncies que han condicionat precisament aquesta natura. Entre altres, doncs, el propi cabal o la manca d'aportació de sediments del riu. Per tant, aquesta idea simple del Gobierno del Estado d'acceptar aquesta evolució de la línia de costa, no la compartim i la combatrem.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha fet aquest anunci des de la urbanització de Riu Mare del Tebre, on ha presentat el projecte de depuradora per a aquest nucli, que es començarà a construir durant aquest mes de març i ha d'evitar que s'aboquin les aigües residuals directament al riu. La depuradora està projectada per una població futura de 4.000 habitants. Actualment hi viuen 6.000 a l'estiu i uns 600 de forma permanent, i suposarà una inversió de 4,79 milions d'euros més IVA. D'altra banda, el conseller també ha signat un conveni de col·laboració entre l'Incasòl i l'Ajuntament de Deltebre per desenvolupar la unitat 1 del polígon industrial Les Molines. Segons ha precisat l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, l'aprofitament de l'espai estava bloquejat des de l'any 1995 i ha de servir per donar resposta a la demanda d'empreses i professionals que volen instal·lar la seva activitat en aquest sector. Finalment, el conseller Damià Calvet s'ha desplaçat a Prat de Comte per a inaugurar la nova depuradora. Els contes no sexistes dels alumnes de les Terres de l'Ebre han protagonitzat l'acte institucional del dia 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Dos dels contes no sexistes del recull Són fortes i valentes, que van crear l'any passat els alumnes de 5è de primària de les escoles de les Terres de l'Ebre, s'han teatralitzat a motiu del Dia Internacional de les Dones. L'habitual acte amb l'alumnat a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa s'ha canviat aquest any per un acte en format híbrid i, a més, en directe. Com ha apuntat la coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, Carme Valls, el format d'enguany de la reivindicació té l'avantatge d'arribar a tota la societat per sensibilitzar sobre la igualtat entre homes i dones i per fer arribar el missatge, ha dit, a totes les escoles que els projectes de vida de les nenes no han d'estar marcats pels estereotips de gènere. L'acte institucional del 8 de març a les Terres de l'Ebre va començar amb la lectura del manifest llegit i gravat prèviament pels alumnes de les escoles Lluís Vinyes de Móra d'Ebre, l'Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova, Divina Pastora i Saba Verda de Vinallop, les escoles de Ferreries, Sant Llàtzer i Sagrada Família de Tortosa, Jaume Balmes de Santa Bàrbara, Agustí Barberà i Sagrat Cor d'Amposta, l'Escola Arrabal de Cristo de Roquetes, l'Escola Maria García i 21 d'Abril de l'Aldea i l'Escola Ramon y Cajal d'Ulldecona. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, destacava la implicació dels centres escolars per implicar els nens en la sensibilització sobre la igualtat entre homes i dones.
Aprofito per a felicitar també a la representant de l'Institut Català de les Dones, a Carme, per l'organització d'aquest acte, però també especialment a totes les escoles i instituts i escoles que han participat en tota aquesta activitat i sobretot en aquells que han portat a terme també aquesta obra de teatre o la lectura del manifest. És molt important que des de ben petits comencin també a conscienciar-se i per tant per això és molt important que des dels centres escolars hi hagi aquesta implicació i per tant felicitar a la delegació i a totes les escoles que hi han participat i esperem que un dia poguéssim celebrar que realment hi ha una plena igualtat i que no ens calgui reivindicar que encara ens falten passos per a poder viure en una plena igualtat entre homes i dones.
La coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, Carme Valls, ha explicat que s'han representat els contes no sexistes fets pels alumnes ebrencs a motiu del 8 de març per reivindicar que les xiquetes, quan siguin grans, poden arribar a ser tot allò que vulguen i no marcades pels estereotips de gènere que marca la societat.
Aprofitant que teníem un recull de contes que ja van fer la seva presentació, Són fortes i valentes, contes no sexistes, on les protagonistes són les dones, han teatralitzat dos d'estos contes, l'escola de Remolins i la del Temple, i l'acte consistirà també en la teatralització d'estos contes, una mica per a reivindicar que les xiquetes poden arribar a ser el dia que siguin grans tot allò que elles vulguen i no marcat pels estereotips del gènere que la societat d'alguna manera els ha marcat.
Des del Consell Comarcal del Baix Ebre, el seu president, Xavier Faura, ha posat dades per constatar aquesta desigualtat i, sobretot, la vulneració dels drets i les agressions patides, que ha posat encara més de relleu la pandèmia i els confinaments domèstics.
És una realitat, la diferència de tracte, la diferència de realitat entre els homes i les dones, això s'ha posat de relleu aquests dies de pandèmia, quan, en fi, hi ha hagut aquest confinament domiciliari, aquest confinament domèstic, on precisament les dones han tingut més dificultat a l'hora d'evitar les agressions masclistes, denunciar-les, han estat més abocades a treballar per la feina de les tasques domèstiques, per la cura de les persones malaltes. Això també s'ha constatat des de les diferents administracions, en aquest cas des del Consell Comarcal del Baix Ebre, el SIAT, ja sabeu, el Servei d'Atenció a les Dones, ha constatat i s'han incrementat el número de consultes. Aquest any hem arribat fins a 788 consultes. No s'ha incrementat excessivament el número de dones que han consultat, de 220 de l'any 2020 a 178 l'any 2019, però el que significa és que les dones que han consultat ho han fet gairebé el doble. Per tant, clar, hi ha que combatre aquestes situacions, hi ha que procurar fer polítiques que tendeixin a la igualtat.
La coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, Carme Valls, ha explicat que l'Institut ha posat l'accent en la corresponsabilitat domèstica i la càrrega mental que pateixen les dones i ha assenyalat dades sobre cura i el treball domèstic que increpa, ha dit, els homes a corresponsabilitzar-se.
Les dades que hem tret no són que les dones d'alguna manera a casa treballen lo doble que el treballen els homes i també que s'agafen les reduccions de jornada només un 7% els homes per a tindre cura i que el que és la cura de persones grans i tot el que és l'acompanyament ho acaben fent encara les dones en unes dues terceres parts. Per tant, la campanya va d'això, de que els homes d'alguna manera increpa els homes a que d'alguna manera ja canvien esta forma d'actuar, perquè només ho aconseguirem quan els homes d'alguna manera no col·laboren, perquè la paraula no és col·laborar, sinó que s'impliquen i que realitzen les tasques de la llar igual que les dones. Per això és la campanya d'aquest any, dones i homes corresponsables.
Així, aquest any, els contes no sexistes dels alumnes ebrencs han protagonitzat l'acte institucional del 8 de març per reclamar corresponsabilitat domèstica i trencar els estereotips en els projectes de vida de les nenes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Malgrat la multiplicació de crítiques contra una norma que ha obert la porta a una autèntica allau de projectes eòlics i fotovoltaics, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat novament el decret de renovables 16/2019, dient que funciona bé i que ofereix garanties tant als ajuntaments com a la societat civil a l'hora d'evitar la massificació de projectes de centrals d'energia renovables sobre determinades zones del país. En contra de l'opinió d'ajuntaments i ecologistes que alerten d'una massificació en alguns territoris concrets, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, creu que el treball de la ponència d'energies renovables evita aquesta concentració i descarta projectes d'acord amb aquest criteri.
I precisament un dels aspectes que s'avaluen a la ponència d'energies renovables és que hi hagi una determinada concentració en un territori. Aquest és un dels valors que fan que es descartin d'entrada l'entrada a la viabilitat d'alguns dels projectes presentats. El mapa eòlic i el mapa fotovoltaic de Catalunya és el que és, però sobre aquest territori no hi pot haver més concentració de la que mereix el propi territori. I, per tant, des del punt de vista de necessària transició energètica, però també des d'un punt de vista d'observança de tots els vectors que afecten aquest desplegament de la transició energètica, paisatge inclòs, l'actual decret funciona i funciona bé. Té garanties cap a les administracions locals, té garanties cap a la societat civil, permet que hi hagi doncs, un estudi de viabilitat, però després també una avaluació completa i precisa de qualsevol projecte, que té en compte tant el paisatge com la sostenibilitat, també la determinada concentració de projectes en un sol territori.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha respost així a la qüestió de la indefensió i manca de garanties en el procés que denuncien molts ajuntaments i entitats de les comarques centrals, Ponent, Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, davant l'allau de peticions per instal·lar centrals eòliques o fotovoltaiques. En aquest context, Calvet manté que els acords de viabilitat de la ponència són un pas previ i tenen en compte tant el paisatge i la sostenibilitat com la concentració de projectes sobre determinats territoris. La caiguda del producte interior brut, el PIB de l'any 2020, serà més pronunciada a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre que la mitjana catalana i espanyola. Així ho preveu l'informe de conjuntura econòmica de la Càtedra de Foment de la Innovació Empresarial i el grup de recerca d'Indústria i Territori de la Universitat Rovira i Virgili. La previsió es basa en la reducció de l'activitat econòmica que es va tancar l'any 2020 al 57,8% de la capacitat productiva. Els dos anys anteriors estava per sobre del 85%. La càtedra confia que la caiguda del PIB sigui puntual i remunti enguany, però no es preveu recuperar els nivells d'activitat d'abans de la pandèmia. També estem que els ERTO es converteixin en acomiadaments definitius i es perdi part del teixit empresarial de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'informe actual apunta que sense els ERTO hi hauria a les comarques tarragonines i ebrenques 90.000 persones més aturades. L'ocupació només ha augmentat al sector de la construcció. En contra, el turisme ha patit una davallada de les pernoctacions del 72%. La falta de turisme ha colpit especialment la Costa Daurada més que a les Terres de l'Ebre, però la demanda retinguda segueix sent important i el 54% dels europeus tenen intenció de viatjar en els pròxims 6 mesos i mantenen l'estat espanyol com la seva destinació preferent. L'atur també ha augmentat més al Camp de Tarragona que a les Terres de l'Ebre. La taxa més alta es registra a les comarques del Baix Penedès amb un 19,69%, el Baix Camp amb un 16,30% i la comarca del Montsià amb un 16,32%. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha apuntat que invertirà uns 3 milions d'euros per eixamplar dues carreteres al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita, la TB3408 i la TB3406. Els treballs començaran al mes d'abril i permetran ampliar la calçada actual del 7 als 9 metres, amb dos carrils de circulació de 3 metres i mig i dos vorals laterals d'un metre cadascun. A més, es garantirà un espai entre la carretera i el canal de reg de la comunitat de regants per donar continuïtat al camí existent per al manteniment del canal. L'actuació afectarà un tram d'uns 2,7 quilòmetres. Els treballs tindran un termini d'execució d'un any i es completaran amb l'enllumenat de la rotonda que uneix les dues vies. D'altra banda, la Diputació de Tarragona inicia les obres de condicionament de la carretera T1110, que uneix la T330 a Horta de Sant Joan fins al pont del riu Algars, al límit de la demarcació de Tarragona amb la província de Terol. Les obres de condicionament consistiran en eixamplar la calçada fins als 6 metres d'amplada, realitzar diverses millores de traçat, renovar el paviment existent i millorar el drenatge mitjançant la formació de cunetes transitables i l'ampliació i construcció d'obres de drenatge. D'altra banda, es durà a terme la senyalització i l'abalissament de la carretera. L'actuació suposarà una inversió d'€1.700.000. En el transcurs de les obres hi haurà restriccions al trànsit, segons ha informat la Diputació de Tarragona. Així, a partir del pròxim dilluns, 15 de març, es tallarà la carretera durant 6 mesos i s'habilitarà un desviament alternatiu per les carreteres T334, la T3341 i la TB3303 per tal de comunicar les poblacions d'Horta de Sant Joan i Lledó. La policia local d'Amposta ha detingut a un veí de la ciutat de 55 anys per un suposat delicte de tràfic de drogues. Membres de la unitat canina K9 han sorprès l'home el passat divendres al migdia quan efectuava la venda de dues bossetes de cocaïna. L'escorcoll efectuat posteriorment, amb la participació d'un gos de la mateixa unitat, va permetre localitzar-li a sobre 7 bosses més de cocaïna, així com 2 bosses d'heroïna, que estarien preparades per a la seva distribució. Establerta a principis de l'any 2018, la unitat canina K9 va reprendre la tasca policial aquest mes de febrer amb la incorporació de 3 gossos ensinistrats després de 2 anys d'inactivitat. D'altra banda, la policia local de Tortosa ha incorporat al seu parc mòbil de vehicles elèctrics un turisme i dues motocicletes que funcionen únicament amb bateria. L'Ajuntament de Tortosa ha remarcat que aquestes adquisicions permeten ampliar el dispositiu policial i renovar el parc mòbil municipal apostant per la sostenibilitat i la reducció d'emissions. A banda d'aquestes adquisicions, el consistori ha anunciat la instal·lació d'un nou punt de recàrrega per a vehicles elèctrics que s'ha d'instal·lar durant les pròximes setmanes a la plaça de la Immaculada del barri de Remolins, ampliant així la xarxa de punts de recàrrega elèctrics existents al municipi.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb la presència de nou de força núvols, alguns de mitjans, fins i tot alguns de baixos, i amb una temperatura que ha baixat clarament respecte a la d'ahir, o ha fet de forma lleugera, i a hores d'ara destaquem aquest ambient una miqueta més suau en posta amb aquests 11 graus, i a Ascó a hores d'ara en tenim 8. En conjunt, aquests núvols s'han d'anar trencant, però no acabaran de fer net, el que quedarà és un cel variable, és a dir, hi haurà estones de sol, però sempre també acompanyats aquests núvols mitjans que no acabaran de fer net. D'altra banda, la temperatura màxima serà similar a la d'ahir, puntualment més alta, i la més alta podrà enfilar-se entre els 16 i 17 i fins i tot en algun sector que pugui arribar fins als 18 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.